Molt bona tarda, són les dues. Satisfacció a mitges.
Notícies migdia. Núria García.
Els veïns del sector Creuet aplaudeixen la pacificació d'alguns trams de carrers de la zona. Ara bé, passats uns mesos des de la seva implementació, creuen que els canvis es queden un pèl curts. Màrius Navazó, un dels membres de la plataforma Pacificació dels Carrers Creueta, ha fet aquesta valoració als micròfons de Ràdio Sabadell.
Estem contents del que s'ha fet, o sigui, molt, molt millor que el que teníem, però clar, aquests tres punts de que no s'ha reduït el trànsit, les velocitats són més elevades i els conductors, i fins i tot els vianants, no? Les persones no perceben que allò sigui un espai de prioritat de vianants, són els tres punts que grinyolen i que per això vam fer una llista de demanda.
S'ha actuat en els carrers Vapor i Arimon, que s'han senyalitzat per alertar que són de prioritat per a vianants i s'hi han posat jardineres. Alhora, el carrer Arimon, entre els carrers Illa i Creueta, ha canviat de sentit per reduir el trànsit d'apes. És el tema del dia, però en tenim més, com ara el servei per calcular la petjada de carboni de les empreses que ha engegat la Cambra de Comerç, la demanda de més places públiques d'escoles Bressol que fa l'alcalde Pla de Sabadell en Comú Podem, Joan Mena, o el premi que acaba de recollir el sabadellenc Rafa Belmont pel seu thriller Abismo.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
I a aquesta hora ja us podem explicar que s'ha obert el carril que s'havia tallat per un vehicle avariat a la Ronda de Dalt de Barcelona, a la Vall d'Hebron i en direcció Besòs, amb tot i lentitud i aturades des del túnel de Vallvidrera. També s'ha normalitzat ja la situació a la Nacional 260, a la Seu d'Urgell, en els dos sentits de la marxa, que s'havia hagut de tallar per la pèrdua de càrrega d'un camió. Per la resta de vies, circulació tranquil·la a aquesta hora. Com funciona el transport públic? Albert Garran, des del Transmet. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs jornada força moguda a la xarxa de transport públic. I és que avui dilluns han començat les afectacions a diverses línies de rodalies amb motiu de les obres de DIF a la nova estació de la Sagrera. Aquestes afectaran a les línies R2, R2 Nord i R11, que no circularan entre Passeig de Gràcia i Sant Andreu Comtal, i on també es reforçarà tant el servei de bus com de metro. Unes afectacions que està previst que durin fins al mes de desembre. Apuntar que, a més, avui, a la línia R1 es troba afectada pel mateix motiu i finalitza el seu recorregut a Badalona. A la resta de la xarxa, de moment, parlem de normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
Els veïns del sector Creueta sostenen que els canvis en la mobilitat implementats abans de l'estiu per pacificar la zona són insuficients. Opinen que és un primer pas per reduir el trànsit en aquest punt de la ciutat, però emplacen el govern municipal a anar més enllà i aplicar mesures més ambicioses. El carrer Arimon és un dels més afectats per aquesta pacificació. S'ha tancat un tram i un altre s'ha canviat de sentit. Què més s'hi ha fet, Pau Durant? Bona tarda.
Bona tarda, Núria. També s'ha senyalitzat tot el carrer Vapor amb unes grans línies blaves per indicar que són de prioritat per vianants i s'han suprimit places d'aparcament als carrers Sant Honorat, Soledat i Bufí. Els veïns asseguren que la situació és millor que no pas abans de l'aplicació d'aquestes modificacions en la mobilitat. Ara bé, al seu parer, cal implementar més canvis per acabar de treure el trànsit del pas d'aquest sector. Màrius Navazó, gran de la plataforma Pacificació dels Carrers Creueta, apunta algunes situacions que s'han de redreçar.
D'una manera, veiem que el trànsit no s'havia reduït amb les actuacions que s'havien fet i és un punt que hem de posar sobre la taula perquè els carrers siguin de prioritat de vianants. Hem de reduir el trànsit que hi ha actualment. El segon punt és que les velocitats són més elevades que les que hi havia, per tant, això ja es veu que grinyola amb la naturalesa d'un carrer de prioritat de vianants. Són més elevades perquè l'haver tret l'estacionament, haver tret l'aparcament, el carril de circulació queda molt ample i, per tant, això sempre passa, no? Un carril de circulació molt ample, doncs els vehicles tendeixen a anar encara més ràpid del que anaven.
Després que la plataforma hagi fet balanç dels canvis impulsats, ara faran arribar a l'executiu local les noves demandes per continuar avançant, diuen, en la pacificació del barri, tot plegat amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i la seguretat dels seus veïns.
Encara en aquesta matèria, les escoles sabadellenques es volquen en la Setmana de la Mobilitat, traient els patis als carrers. La cita, que pretén conscienciar sobre una mobilitat sostenible, també implicarà altres activitats. Isabel Gómez, gerent d'Arca Temàtica, destaca l'acte programat per aquest dijous a la tarda.
Hi ha la presentació de la mascota de la TUS. La TUS celebra 40 anys. Val? Llavors, per celebrar-ho, no? S'ha creat una mascota que serà la que ensenya al món, no?, què és el que fa la TUS. I la coneixerem el dijous per la tarda. A les 5 de la tarda hi haurà l'Avi Bus aquí, que és el més antic que es conserva i que encara funciona, i el més modern. Val? Llavors, d'aquest autobús més modern sortirà la Tussi.
La Setmana de la Mobilitat ha arrencat aquest dissabte amb una pedalada pel Parc Fluvial del Ripoll i activitats familiars a la plaça Doctor Robert. I coincidint amb la commemoració de la Setmana de la Mobilitat, la Cambra de Comerç de Sabadell ha presentat un nou servei per calcular la petjada de carboni de les empreses associades. S'ha posat en marxa aquest mes de setembre i ja s'hi han interessat una desena de companyies.
El servei, que es desenvoluparà gràcies al suport de la Fundació Empresa i Clima, permetrà fer un càlcul de les emissions i elaborar un pla per reduir-les. El cap de consultoria de la Cambra, Fèlix Arbelo, ha assenyalat que la lluita contra el canvi climàtic ha de ser un factor estratègic per les empreses.
La lluita contra el canvi climàtic va més enllà del CO2 com a tal, és a dir, estem parlant d'energia, estem parlant d'aigua, estem parlant de residus, estem parlant de reduir costos, reduir impacte per ser més competitius. En un món cada vegada més exigent, doncs les empreses tenen clar que si volen exportar, que si volen continuar la seva activitat, no poden obviar que aquesta activitat tingui cada vegada, diguem, un impacte menor, perquè els propis clients que tenen cada vegada se'ls està exigint més en aquest sentit.
Arbelo ho ha dit al programa El Cafè, reconeixent que les petites i mitjanes empreses són les que tenen més dificultats a l'hora de recórrer aquest camí. Per això la Cambra de Comerç ha decidit impulsar aquest servei, tot i ser de pagament. Les dades que es recullin en aquestes consultories es faran arribar al Ministeri de Transició Ecològica perquè en quedi constància.
I tanquem el bloc dedicat a la sostenibilitat fent balanç del Festival La Regadora. Un miler de persones han participat en totes les activitats que s'han organitzat a la ciutat durant 3 dies amb l'objectiu de buscar solucions per frenar la crisi climàtica. Marta Reus, integrant de l'organització, apunta que La Regadora s'ha consolidat en aquesta segona cita i assenyala que hi ha dues qüestions que el satisfan especialment.
Dissabte sí que va ser un dia, no?, que, com et deia, compromès amb la cultura, no?, amb una ampliació també de públic més jove, gràcies a aquest espai de música que vam tenir per la nit i els tallers de rap. I també ens hem acostat molt més, que estem molt contentes, a valorar temes com, per exemple, de logística, com els gots biodegradables que vam fer per la fira, els vàters secs i moda plàstics, no?, els dinars populars, que era vegà, amb refrescos locals del rural i amb cervesa artesanal de la microcerveseria.
La Regadora, sota el lema Canviem el sistema, no el clima, ha comptat amb xerrades sobre cultura, mobilitat o conflictes, però també amb propostes més lúdiques, com una fira d'entitats i una altra de pagesos, a més de concerts.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Continuem endavant quan són pràcticament les 2:09. Només un 20% de les persones amb discapacitat de Catalunya treballen. A més, aquest col·lectiu ha d'esperar entre 3 i 4 anys per accedir a un recurs habitacional. Aquestes són dues de les conclusions de l'informe d'Adincat sobre les discapacitats al territori. Unes necessitats que des de la cooperativa Cipó consideren que podrien satisfer si comptessin, això sí, amb més recursos. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. La Cipo té 27 persones en llista d'espera per accedir a una llar residència, unes sol·licituds que poden trigar entre 2 i 3 anys a resoldre's. El director del Centre Especial de Treball de Cipo, Xavi Martínez, lamenta que estan preparats per donar resposta a aquestes demandes, però que cal la implicació de les administracions. Ho ha dit al Cafè de la Ràdio.
I que sabem les necessitats, que les traslladem, que les expliquem, que els diem en els polítics dels ajuntaments, els polítics del govern de la Generalitat, els polítics del govern d'Espanya, els hi expliquem. Però costa molt que aquest missatge arribi, costa molt que aquests recursos hi posin ells la velocitat que necessiten les persones per poder tirar endavant. Per tant, nosaltres, dintre del nostre territori, estem preparats, no sé si per rebre, per poder atendre aquestes 262 persones, però sí per baixar aquesta llista i, per tant, per poder fer que aquestes persones puguin tenir una vida més digna.
Una altra conclusió de l'informe de la DINCAT és que estan augmentant el nombre de persones amb discapacitat, al contrari del que s'havia previst. Per tot plegat, cal una reflexió per afrontar les necessitats que sorgiran a mig termini en escoles i centres de treball.
Sabadell en Comú Podem denuncia que més de 200 famílies de la ciutat s'han quedat sense plaça a les escoles bressol municipals.
L'alcaldable de la formació, Joan Mena, assegura que el govern municipal quadripartit havia previst un centre a la Concòrdia que hagués cobert aquesta mancança.
L'escola bressol estava ja prevista en el Pla d'Equitat Educativa que va fer el govern quadripartit, no, l'any 2015-2019. Hi havia una partida pressupostària destinada pel projecte que estava prevista l'any 2019. L'actual govern del Partit Socialista, amb suport de Junts per Catalunya, no ha implementat aquesta partida i, per tant, encara no tenim ni espai, el millor espai, no, del barri per poder implementar aquesta escola. I en aquest sentit, doncs, portem 4 anys d'endarreriment que han pagat aquestes 200 famílies a la ciutat de Sabadell.
Per Mena, és una anomalia que de les 12 escoles bressol municipals, la Generalitat de Catalunya només tingui la titularitat d'una.
Repassem més qüestions fora de Sabadell. Una actualitat general amb la vista posada a Londres, perquè ja s'ha posat el punt final al funeral d'estat per la reina Elisabet II a l'abadia de Westminster.
A la cerimònia oficiada per l'arcabisbe de Canterbury s'hi han aplegat al voltant de 2.000 líders mundials, entre els quals hi havia el president dels Estats Units, Joe Biden, el de França, Emmanuel Macron, o els reis Felip VI i Letícia, entre altres. 5 minuts abans del punt de la 1 del migdia, hora catalana, s'han fet 2 minuts de silenci arreu del país en record de la reina d'Anglaterra. Les restes d'Elisabet II es traslladaran al castell de Windsor, on aquest vespre serà enterrada al costat del seu marit, el príncep Felip, mort l'any passat.
Primer aniversari de l'inici de l'erupció del volcà de Cumbre Vieja a l'illa de la Palma.
Es va allargar durant 85 dies, convertint-se en la més llarga de la història del volcà. El recorregut de la lava va deixar sense casa 1.300 famílies de l'illa i va destruir centenars de negocis. Un any després de l'erupció, els afectats constaten les dificultats per rebre les ajudes públiques i per accedir a un habitatge nou.
L'exvicepresidenta del govern valencià i exconsellera Mònica Oltra declara aquest dilluns com a investigada pel presumpte encobriment del seu exmarit, condemnat a 5 anys de presó per abusos sexuals a una menor tutelada.
Oltra compareix a la Ciutat de la Justícia de València des d'on ha assegurat que està tranquil·la i serena. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana va dimitir el juny passat després que el Tribunal Superior de Justícia de València la imputés.
I els Mossos d'Esquadra acabem investigant la mort d'una treballadora d'un bingo de Tortosa aquesta matinada durant un atracament.
Els fets han tingut lloc cap a la 1 de la matinada quan un grup de persones han irromput a l'establiment i han obert foc. A banda de la víctima mortal, un altre home ha resultat ferit per l'impacte de bala. El cas es troba sota secret de sumari.
Cultura.
Abismo és la premiada pel·lícula que ha dirigit el sabadellenc Rafa Belmont i que s'ha endut el guardó al millor thriller al The New York True Venture Film Festival, ara fa una setmana. El director ha dit avui al programa Matí que encara espera que n'arribin més.
L'estic movent per tot arreu, tant nacional com internacionalment, i estic a l'espera a veure com van les seleccions, les nominacions, els premis. Ojalà arribin més premis, jo encantat i bueno, molt content, la veritat.
A més, el 70% de la pel·lícula, Pau, està filmada a la ciutat.
Sí, s'hi reconeix la Ronda Ponent, Can Rull, l'antiga sala Breakout o La República, i bars com El Bon Dia, i la fàbrica Gascón González, que actua gairebé com un personatge més. A l'elenc hi figuren 2 sabadellencs més, Jaume García Arija i Enric López. Belmont creu que rebre premis li permetrà afrontar millor un nou projecte.
Això és prestigi, visibilitat i després pues, facilitats de cara a un segon projecte, perquè el cinema sempre és molt complicat, aixecar una pel·lícula és dificilíssim perquè costa molts quartos, això ho sabem tots, però clar, si vens amb una pel·lícula premiada, doncs ja evidentment canvia i bueno, i t'obre portes això a possibles financiacions i poder, diguéssim, portar a terme pues més pel·lícules, que és el que volem tots els directors, no?
Abismo s'ha fet amb un equip tècnic de només 3 persones i la producció s'ha allargat durant 8 anys. El director i l'Ajuntament estan intentant aconseguir-ne fer-ne un passi a la ciutat.
El temps.
La previsió meteorològica del Flores, bona tarda.
Hola, bon dia. Durant les properes hores ha de continuar el temps força tranquil, amb una temperatura que avui pot pujar lleugerament respecte a la que teníem ahir amb aquest predomini de l'ambient assolellat. Sí que hi haurà quatre núvols prims que aniran circulant, poden créixer també algunes nuvolades en zones de muntanya, principalment cap a la zona del Pirineu Oriental, interior de les comarques de Girona, però avui no han de deixar cap tipus de precipitació. Això sí, de cara al vespre, final del dia, sobretot, tornaran a formar-se núvols baixos que s'estendran a punts del litoral de Barcelona, Camp de Tarragona i, posteriorment, cap a zones de l'interior i la propera matinada i demà al matí veurem força núvols baixos i bancs de boira i boirina que poden afectar aquests trams de la Catalunya central, nord de Ponent i també zones del litoral i del prelitoral central. Però a banda d'aquests núvols, avui encara amb un dia molt tranquil, com dèiem, i amb temperatura una miqueta més alta amb vent de component sud que serà en general força fluix. És tot, d'on ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
És un quart de tres, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i també a les 7 del Notícies Vespre. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.